Molt bé, bona tarda. Benvinguts i benvingudes en aquesta nova edició, nova sessió, no?, de Entre subjectes i atributs. En aquest cas tenim el gran honor de tenir amb nosaltres l'Anna Vilanova i Prat, que és la responsable de turisme de la Catedral de Barcelona des de l'any 2018. A part d'això, també és responsable de turisme de Barquinosacre de l'Arquebisbat de Barcelona des del 2021, que ja ens explicarà ella una mica què és això del projecte de Barquinosacre, també, i responsable de l'agenda cultural i de turisme de Catalònia Sacra des del 2013. Per tant, el que ens ve a explicar aquí és una mica com es gestiona turísticament un espai, en aquest cas com és a la Catedral de Barcelona, i espais vinculats, que per això ens parlarà del Barquinosacre i del Catalònia Sacra, i per això s'emmarca en l'assignatura de gestió del patrimoni. L'Anna, a més, és llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona, postgrau de gestió i planificació de destinacions turístiques per l'Autònoma i màster en organització d'esdeveniments també per la Universitat Autònoma de Barcelona. I és professora del màster en Història, Arqueologia i Arts Cristianes, Béns Culturals i Patrimoni, i també professora del grau en Història, Arqueologia i Arts Cristianes, perdó, amb diferents assignatures, Patrimoni de l'Església i el Turisme i l'assignatura de Seminari de Síntesi. Per tant, està aquí aquesta tarda, doncs, una mica per compartir amb vosaltres la seva experiència professional. Espero que en tragueu molt de suc. Moltes gràcies, Anna.
Perfecte. Bé, moltes gràcies, Sílvia, per la presentació, i ara en breus començarem la conferència. El que sí que us demanarem serà dues coses, d'acord? En primer lloc, aquí tinc dues coses, que són una llista i un boli. La idea quina seria? Seria que aquest full vagi circulant i aneu posant el vostre nom, d'acord? I al final de la sessió jo hauria de tenir la llista amb els vostres noms i el boli, d'acord? ¿Vale? Això d'una banda. D'altra banda, també us comentarem el següent. Al final de la sessió repartirem aquests codis QR, i la idea seria que cada dues o tres persones escanegéssiu aquest codi i dongueu la vostra opinió, d'acord? Llavors, quan faltin pocs minutets per acabar la sessió, us repartiré aquests codis i la idea seria, doncs, que doneu la vostra opinió sobre què us ha semblat, què és el que us ha agradat més, etc. D'acord? Llavors, res, dit aquest petit comentari de logística, Anna, moltes gràcies per haver accedit a la nostra proposta i endavant, quan vulguis. Merci.
Bé, bona tarda a tothom. Em sentiu? Sí? Val, és que des d'aquí, ara potser millor, sí. Doncs, bé, bàsicament, jo us explicaré el dia a dia que tenim a la catedral i com hem intentat arreglar certs problemes, o certs, més que problemes, situacions que ens trobem en un espai com una catedral, que és un espai viu, d'acord? Que no està concebut d'entrada, quan la van construir ningú pensava que hi anirien visitants, perquè el concepte de turisme no existia, i a més han de conviure l'ús litúrgic de la catedral, que és l'ús original pel qual va ser creada, amb l'ús turístic, que són una sèrie de visitants que cada any visiten Barcelona i que cada any entren molta gent en un espai que d'entrada ens pot semblar gran, però que perquè convisquin aquestes dues activitats no és un espai tan gran. Perquè us feu una idea, la Catedral de Barcelona cada dia té 6 misses diàries, val? Llavors hem de conviure aquestes misses diàries amb els visitants. A part d'aquestes misses diàries també hi ha unes hores de confessions i evidentment hi ha gent que van a pregar, que van a posar una espelma, o que van a veure algú d'administració perquè necessiten algun paper per algun tipus de sagrament. Val? Per tant, hi ha tota aquesta part litúrgica que ha de conviure, com dèiem, amb tota aquesta quantitat de turistes que passen cada any. Per davant de la catedral, no a dintre, per davant de la catedral, el 2019, per la plaça de davant, Turisme de Barcelona va calcular que hi havien passat gairebé 6 milions de persones. Vale? Això no vol dir que els 6 milions entressin, perquè no seria possible ni en un any. Però fixeu-vos que el lloc on està la catedral físicament és un espai molt cèntric i és el lloc més visitat de Barcelona, deixant de banda, evidentment, com sempre, ja en parlarem, farem referència a la Sagrada Família, perquè la Sagrada Família és una altra història. Val? Llavors, us dic, us he dit al principi, tenim 6 misses de dilluns a divendres diàries que les fem en una capella, que és la capella del Santíssim, però el dissabte a la tarda i el diumenge les misses es fan a l'altar major. Per tant, és un moment en què no hi pot haver visita turística, val? Perquè no podem fer conviure tota aquesta gent. Aleshores, aquí. Jo sempre començo amb una frase de la Sílvia, que suposo que ha sigut professora vostra o no, no ho sé, però que és aquesta de els espais sagrats són comuns a totes les tradicions religioses i el turisme religiós és el desplaçament cap a aquest espai sagrat. Això ens serveix perquè l'exemple que us posaré jo avui bàsicament és d'un espai sagrat de religió catòlica, val? Però això ho podem aplicar a temples de totes les confessions. I l'altra frase que és aquesta de en matèria de religió el que importa és la paraula sagrat i és més important que la noció de Déu. Aquesta també és important de tenir-la en compte perquè el Déu canvia segons la confessió, però en canvi l'espai sagrat sempre és un espai sagrat. Val? I per tant, a partir d'aquí podem anar fent diferents coses. Va. Comencem per entendre una mica què és la catedral. I la catedral forma part del que anomenem patrimoni eclesiàstic. El patrimoni eclesiàstic és un patrimoni que forma part d'una institució, però no és de cap administració pública, per tant, no té uns pressupostos anuals per conservació, per restauració, no té unes assignacions que venen de l'Estat per manteniment, ni tampoc és de cap persona privada. Una persona privada, cada un de nosaltres tenim una casa, doncs, ens preocupem de com hem d'arreglar la teulada i aquestes coses, no? En aquest cas, és d'una institució i, a més, han passat diferents coses al llarg de la història fins que hem arribat aquí. Una de les coses és el tema de les mans mortes. Suposo que tots heu estudiat història i teniu clar què són les desamortitzacions del segle XIX. Al final, hi ha moltes institucions, principalment els monestirs de les grans ordres religioses i també catedrals que tenien moltes propietats fora de la ciutat, que aquestes propietats passen a ser de l'Estat i es venen. Per tant, deixen de tenir unes terres que els ajudaven en el seu manteniment. Hi ha un element molt important avui en dia, que és que són els condicionants, que depenen de qui hi ha al davant. Qualsevol element de patrimoni eclesiàstic té una persona que allà mana. Aquestes persones acostumen a ser els rectors, no? Cada parròquia té un rector i el rector, allò és casa seva i ell és qui pren les decisions. Si tenim un rector que creu que pot haver-hi algun tipus d'activitat turística a la seva parròquia, sempre tindrem alguna ajuda interna en el sentit de a l'hora de mantenir aquest patrimoni, perquè qualsevol visita turística també implica una entrada de diners, per petita que sigui, que ens ajudaran al manteniment d'aquest edifici. En el cas de la catedral no tenim un rector, sinó que tenim un capítol de canonges, que són una sèrie de mossens que tenen aquest títol, canonge, que són els que administren la catedral. Què més hi ha? Doncs que tot depèn de les circumstàncies concretes de cada moment. En quin moment la catedral de Barcelona decideix començar tímidament a fer pagar una entrada als visitants? No a la gent que va a missa, ni a pregar, ni a resar, sinó els visitants. Doncs això passa, se n'adonen, el 2002. Per quin motiu? Doncs s'havia de restaurar tota la façana. I això, us podeu imaginar que restaurar una façana d'una catedral té un cost econòmic molt important. Aleshores, per fer aquesta restauració s'ha de demanar un crèdit, com qualsevol persona que fa obres a casa seva. Aleshores, quina és la manera de tornar aquest crèdit, tenint en compte que 6 misses diàries vol dir que hi ha unes aportacions dels fidels, però les aportacions dels fidels no són per fer restauracions ni per fer manteniment, són per temes litúrgics. Doncs es va començar a fer pagar una entrada, doncs primer als grups. Mica en mica es va anar posant el tema de les entrades turístiques perquè així hi havia aquest ingrés que ajudava a retornar aquest crèdit que era per restaurar la façana. Val? Això ha anat evolucionant molt fins a dia d'avui, ja veureu que les coses han anat canviant, però al final el que tenim és que el més important en el patrimoni eclesiàstic sempre és qui hi ha davant. Si la persona que hi ha davant creu que el seu espai té oportunitats, creu que només ha de ser un espai per dir misses o creu que està molt bé que la gent ho visiti i que vinguin grups de fora a veure-ho. Vale? Això és molt una mica personal de cadascú. La catedral de Barcelona, com us deia abans, és un dels monuments medievals emblemàtics de la ciutat. Està al centre. Nosaltres sempre diem que fins abans de la pandèmia la gent entrava per osmosi a la catedral. És a dir, ells passaven per davant i d'aquells 6 milions de persones que us he dit que Turisme de Barcelona calcula que passaven el 2019 per la plaça de la catedral, uns quants entraven, però entraven perquè se la trobaven allà. Val? En canvi, veureu més endavant que avui en dia això ha canviat una mica. Té una sèrie de característiques concretes. Són 1.700 anys d'història en un sol edifici. Tenim des del segle IV després de Crist fins avui en dia que s'ha anat construint aquesta catedral. El primer que trobarem és el baptisteri paleocristià. No sé si veieu gaire bé la foto, no sé si us ho podeu imaginar, però a la part de dalt veieu com unes escaletes que fan com tres graons? Sí? Val, doncs això representa que són quatre escales, eh? El que passa que, clar, són unes excavacions del segle IV i es conserven com es conserven. Aquest baptisteri està just, no ben bé sota del baptisteri actual de la catedral, però gairebé, val? Per tant, això ja ens demostra que ja es va construir el lloc on tocava. Ara, per poder-lo visitar, no es fa des de la catedral, sinó des del Museu d'Història de Barcelona, que tenen una part d'excavacions, i en aquesta part d'excavacions pots entrar fins just sota la catedral i veure el baptisteri. Val? Els 1.700 anys d'història de l'edifici comencen amb aquest baptisteri. Després tenim un cor a l'anglesa. Les catedrals, o les esglésies, les basíliques importants, tenien un cor al centre, que era on els canonges, els mossens, els representants, doncs, cantaven les misses, i després del Concili Vaticà II la majoria van desaparèixer. En el cas de la catedral es va quedar. Per què diem que és un cor a l'anglesa? Veieu que té com tot de pinacles, unes punxes molt, molt marcades a banda i banda? Això és perquè al sud d'Europa no trobareu cors així, bàsicament els trobareu al nord d'Europa. Hi ha un esdeveniment important el 1519 que és la reunió del Toisó d'Or. Potser algú li sona això del Toisó d'Or, que és una cosa que li van donar a la princesa Leonor un collaret que tenia un xai. Bueno, és una reunió que celebren cada any i l'única vegada que s'ha celebrat a Barcelona es va celebrar la catedral. La catedral ja tenia un cor, però era un cor molt més senzill. I quan es va dir que Carles III vindria a celebrar aquesta reunió a Barcelona, van posar els millors artistes d'Europa del moment a treballar per construir el cor que veiem avui en dia. A la foto no ho apreciareu bé, però just a sota els pinacles no sé si veieu que hi ha com coses pintades. Ho veieu? Això, cada cadira, o sigui, té doble alçada les cadires, val? Hi ha unes cadires a sobre i unes a sota. I al rengle de cada cadira hi han dibuixats diferents escuts. Aquests escuts són de les famílies reials i les famílies nobles d'Europa que van venir el 1519 a celebrar aquesta reunió. Per tant, això és un esdeveniment molt important per un lloc com Barcelona el 1519. A més, es dona la circumstància que quan Carles III està aquí es mor el seu avi, que era l'emperador de l'imperi austro-húngar i per tant passa a ser tercer d'Espanya i primer d'Alemanya. Per tant, sí, Carles III, no? 1519? Cinquè, perdoneu. Doncs mira, ja, primer fallo meu. Carles V, borreu el tercer i poseu-hi cinquè, sí. Doncs cinquè d'Espanya i primer d'Alemanya. Vale? Tot això passa aquí. Un altre element important és que la catedral té una façana, que és aquesta que veieu aquí, que és una façana neogòtica. Val? Quan es va acabar el segle XIV la construcció de la catedral, només hi havia diners per fer els dos campanars que es veuen una mica darrere i just la porta. Val? El triangle que seria el centre. La resta, si algú busca per internet una imatge de com era la façana de la catedral de Barcelona, era molt lletja. Vull dir, és que no hi havia res, bàsicament. Què passa? Que a finals del 19, principis del 20, això s'acaba el 1912, hi ha uns mecenes a Barcelona, Manuel Girona i el seu gendre, que era Sant Lleí, que decideixen pagar la façana de la catedral tal com la veiem avui en dia. Aquesta façana, excepte per les dues torres en forma de punxa que teniu a la dreta i a l'esquerra, segueix la traça que es va dibuixar al segle XIV per com hauria hagut de ser aquesta façana. Per tant, és bastant, bastant semblant de com la van pensar al segle XIV, el que passa que es va acabar de construir al segle XX. Això també la fa diferent. Això la fa diferent per una cosa. A vegades ens trobem davant de la catedral, fem un exercici moltes vegades, que és escoltar els guies. I de la mateixa manera que jo m'he equivocat i dic Carles III en comptes de Carles V, hi ha molta gent que diu, hi ha guies que diuen que la catedral de Barcelona és del segle XX. Tota ella. Perquè la façana està acabada el 1912. Val? Llavors, coses d'aquestes les hem de vigilar una mica. I això és una de les coses que fem en la gestió turística. Què fem a la catedral? Doncs bàsicament gestionem tres tipus de turistes. Tenim el turista que seria el turista pur i dur, val? Ve de vacances i va a visitar diferents monuments. Si és la primera vegada que ve a Barcelona, segur que anirà a la Sagrada Família i al Camp Nou. Si ha vingut altres vegades, visitarà altres espais, però normalment la catedral acostuma a ser de primera visita. Avui, 31 d'octubre, o sigui la setmana passada, havien entrat a la catedral més de 350.000 visitants culturals. Aquí no comptem ni la gent que va a missa, ni la gent que de Barcelona, que poden accedir demanant una entrada de persona de Barcelona, bàsica, sinó els turistes o els visitants que han vingut de fora i que han pagat una entrada. ¿Vale? Després tenim un turista / pelegrí que us he posat les dades del 2019 perquè 2020 i 2021 no van venir, bàsicament aquests concrets que ara us explicaré, i 2022 encara és una mica fluix. ¿Vale? Però el 2019 van venir més de 3.000, crec que eren uns 3.598 aproximadament, visitants de tot el món per visitar i celebrar la catedral. Això vol dir que són grups que viatgen amb el seu mossèn, que celebren una missa a la catedral, normalment a la cripta, i que després tenen un guia contractat que els hi fa una visita guiada a la catedral. Per ordre, els països més importants són Polònia, Estats Units, Itàlia, Corea del Sud i Brasil. Després venen molts altres països, però aquests són els que més venen amb aquest format. Val? I llavors tenim els fidels. Poden ser locals i poden ser de fora. Els de fora, sobretot, més que venir a missa, venen a confessar-se. A veure, fa una mica de riure a vegades això, perquè quan li expliques a la gent, no, és que baixen del creuer i venen a la catedral a confessar-se. No? I cadascú, vés a saber què han fet, jo no, això no m'hi poso. Val? Llavors, no, penseu que hi ha moltes hores de confessions cada dia i que es fan en 5 o 6 idiomes diferents. Per tant, allà, quan arriben a la ciutat, els que són creients busquen. De fet, els mossens tenen calculat que hi ha unes setmanes després just després de Setmana Santa, que augmenten el nombre de confessions, perquè hi ha molta gent que viatja i suposo que és un moment que necessiten confessar-se. Bàsicament han de conviure aquests tres públics. Sobretot, el que és molt important és que els fidels locals, els que cada dia els que diuen no, a mi ja em van batejar aquí, no, i que cada dia venen, no se sentin expulsats. Això és el que és més complicat de gestionar, però que és el que hem d'aconseguir i que estem aconseguint, que ells puguin continuar venint cada dia a les misses, puguin continuar fent els seus sagraments a la catedral i no se sentin desplaçats per aquestes 350.000 persones que han entrat els primers 10 mesos de l'any.
com integrem l'espai turístic dins d'aquest espai religiós, dins d'aquest espai sagrat. Els últims 5 anys, o sigui, jo des del gener del 2018, que sóc a la catedral oficialment, però ja el 2017 vaig començar a fer algunes tasques per començar a entendre què passava i per començar a posar ordre. Penseu que fins al febrer del 2020 hi havia fins a 1:15, hi havia un horari que tothom que en deien horari de culte. I aquest horari de culte servia perquè tothom, locals i no locals, grups i no grups, entressin a la catedral. Un 75% de les entrades diàries eren de les 10 del matí a 1:15. Això vol dir que durant aquestes hores el soroll a dintre era molt, molt alt. Val? La contaminació acústica en aquest cas era altíssima. Això molestava molt, no només als fidels, sinó inclús a altres visitants que potser tenien un interès molt alt. Però com que era un moment que era gratuït i els hotels de la ciutat deien no, si aneu a la catedral durant aquestes hores podreu entrar gratis, la gent ho feia i entrava. Llavors, la primera cosa que vam fer va ser el 2018 que els grups haguessin de pagar sempre quan van amb el seu guia i que haguessin de fer una reserva prèvia per poder posar ordre i saber quants grups ens entraven cada dia i en quines franges horàries. Imagineu-vos un espai bastant gran, vull dir, molt més gran que aquesta sala, però amb 10 grups alhora, sense radioguies i cada guia cridant més perquè el seu grup el senti. Val? Per tant, l'experiència a l'hora de visitar aquest espai és una experiència molt, molt negativa. Després, el 2020, al febrer, el que vam fer va ser que els de l'arquebisbat, els ciutadans de l'arquebisbat de Barcelona poden entrar gratuïtament, però la resta han de pagar, o van a missa, si van a missa a resar, el que sigui, això no els hi fan pagar, només faltaria, però vull dir, com a visitants, sí. Llavors, vam implantar una sèrie de coses, que són aquesta llista que teniu aquí, per poder anar posant aquest ordre mica en mica. També us he de dir que això d'implantar l'horari nou al febrer del 2020 va ser una mica deslluït, per entendre'ns, però també ens va anar bé perquè quan vam obrir el juliol del 2020 i la gent ens deia ah, no pot ser que ara ens... No, nosaltres des del febrer ja vam implantar aquest horari nou. Després ens van tancar, però ja estava implantat. Per tant, també ens va anar bé amb això. La primera cosa que vam fer va ser posar un ticketing. Abans us he dit que la gent entrava per osmosi. Entraven, s'entrebancaven amb la catedral. No sabíem amb quines franges horàries venia més gent. No sabíem si un dia plovia, allò podia ser el mercat de Calaf. Val? Però no ho teníem clar. Llavors, vam implantar un sistema de venda d'entrades que es pot comprar online o que es pot comprar a taquilla, però que té X números d'entrades cada mitja hora per individuals, que són 500, i 100 entrades a l'hora per grups. I no pot haver-hi més de 3 grups a la vegada. Val? Una altra cosa que vam fer, un cop implantat el ticketing, això ens va servir, amb aquest número de persones que us he dit que hi havia, és poder marcar un aforament. Hi ha un número de persones que poden estar dintre la catedral per qüestions de seguretat. Això ja es tenia. Això els bombers et fan fer un pla perquè si passa mai alguna cosa tothom pugui sortir. Però per controlar els aforaments el que vam fer és quan tu entres o traspasses qualsevol porta, qualsevol espai, hi ha una peça al capdamunt de la porta que és com una càmera que el que fa és comptar les persones que van entrant. Com que tu saps quanta gent ha comprat anticipadament l'entrada, aquestes ja estan descomptades en cada franja horària. I aleshores, la gent que va entrant o perquè va a missa o perquè compren l'entrada al moment, això es va descomptant. El vigilant de seguretat té com una mena d'aplicació que és com un semàfor. Si està verda vol dir que pot continuar entrant gent, però en mesura que va canviant el color cap a taronja i cap a vermell, vol dir que hem arribat al màxim. No ens ha passat mai, eh? També us ho he de dir. Que d'haver assolit el màxim, crec que només ha passat amb alguna missa de Setmana Santa, però allò el dia a dia no ens ha passat mai. Això ens ha servit també per reduir el número de persones i, per tant, encara que plogui, la gent pot entrar, pot passejar i pot estar tranquil. Hi ha dos elements molt importants, un per individual i un per grups, que vam implantar. Un és l'audioguia i l'altre és la radioguia. L'audioguia és una web app que et descarregues amb l'entrada i que a l'entrada té un codi, desbloqueges i pots fer la visita amb un audioguia que et va explicant en diferents idiomes i et va passant imatges antigues, petits vídeos, coses que et permeten fer un circuit que té sentit a la catedral. Per tant, els aforaments també estan controlats perquè hi ha un circuit que segueix tothom, i les radioguies pels grups. Obligatori que els grups entrin amb radioguia. Sí? La radioguia és molt important en el sentit de que, el que us deia abans, si entren més d'un grup alhora, ara només deixem que siguin tres, però que no hagin de cridar els grups i, per tant, no molestin ni a la resta de gent ni a la gent que, per exemple, està a missa. Hem creat un material de suport que és un tríptic petitó molt bàsic, però que també serveix sobretot per la gent que fa la visita individual, que potser a vegades hi ha gent que no vol descarregar-se l'audioguia, això també ens passa, està inclosa, però hi ha gent que no la vol descarregar, que serveix perquè segueixin aquest circuit més o menys estipulat. Després hem posat informadors i no auxiliars de seguretat. A veure, la catedral té seguretat, com qualsevol espai. Sí? Hi ha vigilants de seguretat. S'ha de controlar que hi ha les bosses, que entra, si hi ha algun problema, hi ha d'haver algú per controlar. Però abans teníem unes persones que eren auxiliars de seguretat. Llavors, aquestes persones no sabien idiomes, no, el tracte amb les persones no era el seu fort, tampoc, però sobretot el tema era el tema dels idiomes. Llavors, quan un turista els demanava una informació, no sabien contestar. I, per tant, es causaven mals entesos i es causaven situacions desagradables que, des que hem posat informadors, que al final són gent com vosaltres, que estudien turisme i que fan les pràctiques amb nosaltres i després es queden a treballar molts, que parleu idiomes perquè esteu estudiant turisme, quan algú fa una pregunta, la resposta és entendible. I llavors això evita molts mals entesos, perquè no és que abans hi haguessin problemes, és que hi havia mals entesos per un tema idiomàtic, bàsicament. D'acord? Això ha fet que la cara de la catedral també sigui molt més amable de cara al visitant. Després tenim un CGR, que és una persona que bàsicament el que fa de dilluns a divendres, durant 7 hores, de 10 a 5, és gestionar les reserves dels grups. Abans, la gent enviava un correu, el primer mail que trobava, que fos de la catedral, i a vegades hi havia gent que sabia on l'havia de derivar, però a vegades hi havia algú que no tenia ni idea d'on l'havia de derivar i aquell mail es perdia. I, per tant, era un grup que no l'havies atès, ni bé ni malament, és que no l'havies atès, i a vegades això és pitjor. Val? Llavors, aquesta persona gestiona tot el tema de les reserves. Creació i diversificació de productes. Una de les coses que vam començar a veure és que, clar, només hi havia, s'obria la porta i es venia una entrada. Ja està, no s'oferia res més. Es va començar a treballar el tema de l'audioguia, es van començar a preparar visites guiades en català, castellà, anglès i francès. Per exemple, en anglès, encara a dia d'avui, cada dia a les 11 hi ha visita guiada en anglès. De vegades no la compra ningú, per tant, no es fa, no passa res, però si hi ha algun visitant de fora que vol fer la visita guiada en anglès, encara la pot fer. En català i castellà les tenim programades els dissabtes. I en francès en fem dos cops al mes, si algú entra a la web ara encara no les veurà, perquè ens les fa un guia extern, perdó, i depenem... I encara no ens ha passat les dates del mes de novembre. Em va fer per Tots Sants, però ara encara no tenim les dates futures. I una cosa molt important és que hem posat unes portes de vidre, així com les que teniu aquí, a la Capella del Santíssim. Us he dit, hi ha 6 misses diàries i de dilluns a divendres es fan a la Capella del Santíssim. No sé si algú ha entrat mai a la catedral de Barcelona. Quan entres a la catedral a la mà dreta, pels que hi heu entrat, hi ha una capella, que és la Capella del Santíssim, que és on se celebren aquestes misses diàries. Aleshores, és just al costat de l'entrada, per tant, tothom passa per allà davant. I, tot i que havíem començat amb el tema del silenci i havíem començat a aconseguir-ho amb les audioguies i les radioguies, encara hi havia cert rebombori. Val? Aleshores es van posar unes portes de vidre i, per tant, tanques i no senten res. I, per tant, poden estar tranquils mentre celebra. Bueno, després us ensenyaré la web, però això bàsicament és una imatge de si entréssiu a comprar com qualsevol pàgina. Aquesta és una imatge de l'audioguia, però precisament, a veure, l'audioguia va començar sent una app, i sabeu que les apps poden tenir geolocalització, i per tant, a dalt al terrat de la catedral, que és el que busca la gent per fer les fotos de Barcelona més maques, van posar un 360 graus a l'audioguia, que et anava indicant el que veies de Barcelona. Això va passar a ser web app, i la web app no té geolocalització, i ara això ho estan treballant perquè torni a sortir tal com es veu aquí. Val? I, bueno, una foto d'unes radioguies, no tenen més. Què més hem fet? Com us deia, l'element principal és aconseguir aquest silenci, distingir visites de grup de visites individuals. Hi ha espais que només són per visites individuals, per exemple, el terrat. El terrat, els grups no poden pujar per dos temes importants. Un és una qüestió de seguretat. Si passés alguna cosa i hem d'evacuar la gent del terrat, si tinguéssim grups a dalt al terrat, que n'hi podríem tenir perquè l'espai és prou gran, seria molt difícil d'evacuar tothom. Per tant, els grups no poden pujar al terrat. I l'altra cosa és que per pujar al terrat hi ha un ascensor. Aquest ascensor es va posar als anys 90. S'ha canviat, no és el dels anys 90, però no és l'ascensor més ràpid del món, tampoc. Val? Tarda 2-3 minuts entre pujar i baixar, i només hi poden entrar 8 persones cada vegada. Penseu que a la catedral fer qualsevol obra és tocar patrimoni, per tant, l'ascensor el poses al forat on quedava lliure, i per tant l'ascensor que hi cabia era aquest. No hi havia més espai. Per tant, tot això faria que ens ralentís més les pujades amb ascensor, i això ens causaria un problema a l'interior, que és que tindríem una cua a dintre la catedral de gent que espera per pujar a l'ascensor, que hi ha hagut dies d'aquest estiu que ja ha passat una mica, perquè ja ha entrat molta gent, però encara es multiplicaria per molt més. Per tant, circulacions una mica diferents entre grups i gent individual, i l'exemple dels creueristes és l'exemple més clar. Vosaltres sabeu que Barcelona és una ciutat que els creuers, arriben molts creuers cada dia, durant tot l'any, i els creuers tenen unes visites que compren Nadal als vaixells i que són una mica per veure ràpid la ciutat. Sí? Llavors, aquesta gent compren una sèrie de visites que el que fan és una visita pel barri gòtic i entren a la catedral, però estan a la catedral d'uns 15-20 minuts fent la visita. Un grup de 30, 40, 50 persones en 15-20 minuts tenen la catedral vista. Us podeu imaginar que no és una visita gaire profunda, però és una visita ràpida que els hi permet entrar, passar per dintre el cor i sortir cap al claustre. Res més. Ni girola, ni capelles laterals, ni evidentment terrat, ni sala capitular, res. És una visita express. Val? Llavors, pels creuers ja hi ha un circuit molt definit, perquè són grups molt grans, i així també no molesten els altres. Quina relació tenim entre el patrimoni i el turisme? Doncs bé, els turistes o els visitants ens ajuden a mantenir el patrimoni. Al final, això és una font d'ingressos extra i ens ajuda a fer una sèrie de manteniments. Ja us he dit abans que el moment en què es va decidir començar a pensar en una entrada turística va ser el moment en què es havia de fer la façana nova. Per tant, era el moment. Després, tenim turista local o visitant local, que pot ser de Barcelona o de Catalunya, que potser la catedral en si ja l'han vista o no els interessa tant la catedral en si, sinó que els interessa més una sèrie de productes que nosaltres anomenem per turistes quilòmetre zero, que són productes molt més específics, moltes vegades amb especialistes. El que passa és que hem de tenir un discurs molt clar per això. I aleshores, per fer aquest tipus d'activitats, sempre s'han de buscar les persones que siguin més especialistes en això, i això no ho pots fer cada setmana, perquè aquesta gent normalment o treballa a la universitat o treballa en un altre lloc i, per tant, ve puntualment. Una de les visites que fem que té molt èxit, que és sobretot per públic local, és aquesta que es diu obert per obres. Normalment, quan en un lloc hi fan obres, està tancat. No? Quan visitem un lloc i hi ha obres, això no vol dir que ens posem al mig dels que treballen, eh? Però hi ha una visita, que és l'obert per obres als vitralls gòtics de la catedral, que va lligat a la restauració dels vitralls gòtics. Hi ha un vitraller de Barcelona que s'emporta els vitralls al seu taller per restaurar-los. Mentrestant, es fa una sèrie d'obres de restauració de l'espai on van aquests vitralls, in situ. Aleshores, cada X dissabtes a l'any, propers al 19 de novembre, el que fem és que ve el vitraller i ve una persona que és professora de la UB d'Història de l'Art, especialista en els vitralls gòtics de la catedral, i expliquen què passa amb aquests vitralls, com els veiem, què s'utilitzava, pigments, materials, etc. El vitraller porta mostres, no d'aquest vitrall en concret, perquè són els gòtics, però de vitralls semblants, perquè la gent pugui veure en una taula de llum quins són els jocs que fan de llum els vitralls, i s'acosten fins a l'espai on des de fora podries veure els vitralls, que és un espai que els turistes no poden anar mai. No et poses al mig de les obres, perquè seria un tema de perillositat, hi hauria un risc aquí que no cal assumir i que no és possible, però estàs molt a prop de les finestres gòtiques i, per tant, de l'espai on hi ha els vitralls. I t'ho expliquen des d'una sèrie d'espais que no hi ha la resta de turistes, que no hi ha la resta de visitants. Pel Toisó d'Or també vam fer una sèrie de quadernets i de conferències molt lligades a l'esdeveniment, a la celebració d'aquests 500 anys. També hi ha, per exemple, un altre tipus de visita que és, com són visites molt temàtiques, la catedral romànica, els retaules barrocs, tot són coses. Ara, per exemple, hi havia una visita que era la ciutat curadora, que la feia un professor de la UB d'Història, que el que feia era explicar la relació de la catedral amb les diferents epidèmies a l'edat mitjana a Barcelona, i llavors ens visitaven les capelles on hi ha els sants que representa que ens poden guarir, no? Per exemple, doncs, la capella dels sants metges, de Sant Cosme i Sant Damià, entre d'altres. Llavors hi havia un lligam aquí, perquè això són visites molt específiques que es fan a vegades dos cops a l'any, però que el que fan és que gent que és de la ciutat, majoritàriament de Barcelona, vinguin a la catedral a fer un tipus de visita que no farien si fos una visita guiada turística més normal. Un altre element molt important per entendre aquesta relació és la formació de guies. La formació dels guies de la catedral. La Sílvia sempre ens ajuda i sempre fa una de les sessions de formació de guies. Bàsicament, la majoria, gairebé tothom és guia oficial, a vegades hi ha alguns estudiants de turisme que també s'apunten, i el que fan és diferents formacions al voltant de la catedral, també molt específiques. Hi ha una primera formació més genèrica, una mica que és quan la Sílvia explica sobretot què és el turisme espiritual i el turisme religiós, que es parla de conservació, que es parla de com visitar una església, que això és una cosa que trobareu a la web de Catalònia Sacra, un text d'en Marc Sureda, que és com visitar una església, i explica totes les parts de l'església, des de que entres fins al final, com la pots anar explicant a un grup i per què servia cada espai, perquè no només és entrar i veure una nau plena d'elements religiosos o artístics que poden ser més o menys interessants, sinó saber per què servia cada un d'aquests elements o per què serveix encara avui en dia en l'ús litúrgic de la catedral. Val? Després també hi ha formacions més específiques. Un cop han fet aquesta, doncs, la catedral romànica, la catedral gòtica, la catedral barroca, el renaixement a la catedral, els gremis i les confraries de la catedral, els cossos sants, És a dir, les restes que ens queden de cossos sants, aquesta la fem en diferents espais, no només a la catedral, sinó en altres esglésies de Barcelona, on hi ha cossos sants enterrats, Santa Maria de Cervelló a la Basílica de la Mercè, o Sant Pacià, Sant Just i Pastor, Sant Josep Oriol al Pi, o a la catedral hi ha Santa Eulàlia, evidentment, i Sant Raimon de Penyafort, etc. No? I és una mica que els guies també tinguin també tenen aquesta necessitat d'anar coneixent coses noves, no? I d'anar innovant en la seva feina, no només és explicar què és un arc de mig punt, sinó saber moltes coses. I això és una cosa que els guies també agraeixen molt. Un altre element que hem començat últimament són, des del 2020, són les exposicions compartides amb el Museu Diocesà. El Museu Diocesà, a veure, m'ensenyo una foto. Això és l'obert per obres, si d'allò. Això seria un cartell de la formació. El Museu Diocesà és aquell edifici que veieu a la imatge de la dreta. Si algú ha anat a la catedral a Barcelona o passejant per Barcelona i ha passat per davant de la catedral, segurament l'ha vist. El que fem ara és que quan hi ha una exposició al Museu Diocesà fem entrada compartida amb la catedral perquè posem dues peces a la sala capitular. La sala capitular és aquest espai de la imatge de la vostra esquerra, que hi ha aquesta persona al mig que està mirant dos quadres que no són propis de la catedral, sinó que formaven part d'aquesta exposició que és Chagall als estats de l'ànima, que la vam inaugurar a la tardor del 2020. Des de llavors s'han anat fent diferents exposicions i sempre fem aquest format. El gruix de l'exposició és el Museu Diocesà, però sempre hi ha una o dues peces a la sala capitular. Això ens permet treballar conjuntament i poder fer aquesta dinàmica d'ajudar-nos mútuament. La catedral té molts més visitants que no pas el Museu Diocesà, per tant, molta gent que va a la catedral compra l'entrada combinada per poder entrar a visitar l'exposició del Museu Diocesà i d'aquesta manera ajudem la institució veïna, que al final és propietat de l'arcabisbat, vull dir que tampoc és que estiguem tan lluny. Les dues últimes coses que tenim són així, per relacionar-nos, són activitats familiars i activitats pedagògiques. Com a activitat familiar, us he posat una que fem cada any el 12 de febrer, que és Santa Eulàlia, que es diu Eulàlia al Mirall de Barcelona. És una activitat per fer en família amb nens, sobretot a partir de 5-6 anys. I més o menys fins als 12 anys, inclús els adults diuen que està molt bé. L'activitat consisteix en que cada nen té un tauler del joc de l'oca, com podeu veure a la imatge, però que hi ha imatges de Santa Eulàlia. No només de dintre la catedral i de fora la catedral l'edifici, sinó del voltant de la catedral. Un dels carrers que hi ha al costat de la catedral és la baixada de Santa Eulàlia. La baixada de Santa Eulàlia es diu així perquè un dels 13 martiris que li van fer a Santa Eulàlia va ser posar-la dintre una bota de vi plena de claus i de vidres i tirar-la per aquest carrer. Val? Llavors, per què ens va bé lligar Santa Eulàlia amb el joc de l'oca? Algú ho sap? Algú se li acudeix? No? Val, això no us ho he dit i potser us hagués servit de pista. A dintre la claustra de la catedral hi ha 13 oques. Per què hi ha 13 oques a la catedral de Barcelona? Podeu dir, si us equivoqueu. Jo m'he equivocat amb Carles III i Carles V, no passa res. No? Ningú? Santa Eulàlia era una noia del desert de Sarrià, que no formava part de Barcelona en aquella època, i era pastora d'oques. Pastorava un ramat de 13 oques. I a més, quan la van martiritzar, tenia 13 anys i li van fer 13 martiris. D'acord? Llavors, per això, una activitat familiar va lligada amb el joc de l'oca, ens va bé, perquè a més, a la catedral hi ha les 13 oques, que és una cosa que als nens els hi agrada molt. La imatge que teniu a la dreta, no sé si ho veieu perquè és molt petitó, però és un post de Catalunya Experience. Ho veieu? Això em va bé per explicar que una de les coses que hem treballat aquests últims 4 anys, sobretot, és la bona relació amb les administracions turístiques de Catalunya, principalment l'Agència Catalana de Turisme i Turisme de Barcelona. Llavors, de tant en tant, Catalunya Experience ens fa un post d'alguna de les activitats. Evidentment, no fa cada setmana un post de la catedral perquè és una cosa que és de la Generalitat i, per tant, treballa per tots. Però això ens funciona per arribar a molta gent que des de les pròpies xarxes socials de la catedral no arribaríem. ¿Vale? I amb Turisme de Barcelona tenim tan bona relació que aquest edifici... L'edifici aquest, de la Pia Almoina, veieu la banda dreta que hi ha una porta que té una I d'informació vermella? No sé si ho veieu. Va, el Turisme de Barcelona tenia dues oficines de turisme al centre, una sota l'Ajuntament i una al Col·legi d'Arquitectes, que és just davant de la catedral. I aquestes dues oficines de turisme no li acabaven de funcionar. Llavors, ens va arribar la pandèmia i van tancar aquestes dues oficines i el que vam fer entre Catedral, Bisbat i Turisme de Barcelona va ser posar-nos d'acord perquè per cedir-los un espai perquè poguessin posar la seva oficina de turisme. Vull dir, els hi hem cedit un espai, vol dir que tenim bona relació. Ells ens ajuden molt perquè ens fan molta promoció, també és veritat. Vull dir, i molta gent ara compra entrades de la catedral quan hi ha cua a la taquilla pròpia a l'oficina de turisme de Barcelona o a qualsevol oficina de turisme de Barcelona de la ciutat. Per tant, al final això és un win-win. Val? Vull dir, no té més. I l'última cosa que teníem eren les activitats pedagògiques. Jo això no sé com va. Aquí no ho veieu gaire bé, però tenim un catàleg amb diferents activitats pedagògiques des de P3 fins a segon de batxillerat. No tenim ningú a la catedral que sigui expert en pedagogia. Per tant, com ho hem fet? Doncs hem buscat dues empreses externes que sí que són expertes en fer activitats pedagògiques, que de fet elles treballen pels museus de Barcelona, el Museu d'Història de Catalunya, el Museu de la Història de Barcelona, el Born, el Monestir de Pedralbes, per diferents llocs, i els hi hem demanat que ens creïn cadascuna d'elles una activitat per parvulari, una activitat per primària, una activitat per ESO, per els dos cicles d'ESO, i una activitat per batxillerat. Llavors, nosaltres tenim un catàleg que el anem renovant i l'enviem cada any, al mes d'abril, a tot el llistat d'escoles que és públic a la Generalitat. L'enviem per mail i quan ens contracta una escola, ens contracta una activitat, simplement el que fem nosaltres és trucar a l'empresa que fa l'activitat i posar-nos d'acord amb el dia i l'hora. Fem de missatger, bàsicament. Això ho fem perquè nosaltres no en sabem de fer producte pedagògic, no tothom sap fer de tot. I producte pedagògic has de tenir, has d'haver estudiat alguna cosa relacionada amb pedagogia o amb magisteri per poder fer un producte com Déu mana per una classe. Vale? Llavors, és molt més fàcil fer-ho d'aquesta manera. Jo us havia posat un exemple de cada, però veig que no es veu gaire. El de la vostra esquerra, que hi ha unes oques, és el que seria per pàrvols, que és una visita a taller que es diu Tot comptant les oques, i s'explica Santa Eulàlia i els números, comptant les oques al claustre, així molt resumit. El segon és de primària, que va lligat amb el bestiari de l'edat mitjana, i llavors fent una visita dintre la catedral, capitells, retaules, gàrgoles, etc. Són diferents animals fantàstics i per tant es pot anar veient. Després, la que teniu d'ESO és una que es diu el pas del romànic al gòtic, com construïm una catedral. I aquest és un taller que està pensat no només per fer història, sinó també per treballar tecnologia i treballar física. Perquè un cop han fet la visita, van a una sala que tenim i amb unes maquetes que tenim fetes de fusta, construeixen una part de la nau de la catedral i entenen com les forces físiques en aquell moment feien que s'aguantessin totes aquestes pedres amb la tecnologia del moment. Val? I l'últim és un viatge artístic per la catedral que comença des dels primers segles fins al segle actual i és per segon de batxillerat perquè és per estudiar una mica les etapes que entren d'història de l'art a selectivitat. Llavors aquesta cada any es modifica una mica perquè sigui més adient. Vale? Bueno, l'impacte de la Covid. A veure, la xifra de visitants va caure, tot arreu va caure. Aquí no hi ha, vull dir, no hi ha més misteri. El mes de juliol del 2020, l'1 de juliol vam poder tornar a obrir per visitants, eh? Des del mes de juny, el mes de juny ja havíem començat a obrir per misses. El mes de juliol vam poder obrir per visitants. El mes de juliol van entrar 24.481 persones. Això no vol dir que siguin turistes, eh? En total van entrar 24.481 persones. 1.801 entrades eren bàsiques. Vol dir que són residents de l'arquebisbat de Barcelona. Vol dir que arriben, ensenyen el DNI, formen part de l'arquebisbat de Barcelona i se'ls dona una entrada. Simplement paguen si volen pujar a l'ascensor. Vale? Això ho paguen a banda, però ells entren. Per tant, són 1.801 entrades de 0 euros, per entendre'ns. Sí? I 2.702 entrades sí que van ser de pagament. Fixeu-vos que si sumeu aquestes dues xifres fins a 24.481 persones que van entrar el mes de juliol del 2020 a la catedral, ens falta un número molt important. Qui són aquests que falten? La gent que va a missa, exacte. A missa, a resar, a confessar-se, a posar una espelma. Val? Per tant, fixeu-vos que les xifres van baixar molt i van baixar moltíssim. No només a nivell econòmic, sinó també a nivell de persones. Eh? Un mes de juliol hauríem d'haver tingut, sumant-ho tot, el triple, ben bé, una mica més del triple de persones. D'acord? Per tant, fixeu-vos que la xifra baixa molt. Durant aquests dos anys ens hem hagut d'imaginar moltes coses per poder sobreviure, com tothom. Per tant, una de les coses que vam fer va ser, primer, que durant aquests mesos més durs de confinament, les misses es retransmetien en directe pel canal de YouTube de la catedral a la web. Això ens va ajudar que turistes que tenien entrades comprades, sobretot de Sud-amèrica, quan la missa que retransmetíem era en castellà, escrivien i demanaven que, com podíem fer per posar una espelma. Llavors, clar, aquí vam dir, com ho farem això? Doncs el ticketing que tenim de les entrades de la catedral, hi ha una cosa habilitada que diu ofrenes. Llavors, la gent allà podia comprar la seva espelma i posar a quina capella volien que la deixessin i per qui havia de ser l'ofrena. Llavors, això arribava i les monges que es cuiden de la catedral, cada dia al dematí, miraven i posaven les espelmes al lloc on tocava. I també ens va ajudar a saber que hi havia molta gent que tenia viatges programats a Barcelona i alguns inclús havien comprat entrades amb molta anticipació, que et demanaven, sisplau, em pots guardar les entrades per quan ens deixin venir? Això no és cap problema, evidentment, només faltaria, però que et deien que et seguien a través d'aquestes misses i que ja que no podien ser allà, mentrestant també, a part de ser, n'hi havia que eren creients i n'hi havia que no, però que es feien una idea de com seria el seu proper viatge. Com que pel turisme va ser una època molt dolenta, però en canvi per la gent de Barcelona, no sé si veieu les notícies que deien allò de hem tornat al centre, hem redescobert la ciutat, no només nosaltres érem els afectats amb que no teníem visitants. Hi ha una sèrie de persones que són guies turístics que no tenien turistes per ensenyar la ciutat. Llavors aquí vam pactar amb diferents guies que els hi faríem unes entrades reduïdes per gent de Barcelona si volien venir amb grups. I hi havia guies que es van espavilar molt a buscar-se grups de la ciutat, de gent jubilada, de gent d'amics, de grups d'amics, famílies que, ja que no podien sortir de la ciutat, buscaven alguna activitat per fer. I com que no hi havia gaire gent, aquests grups sí que els vam deixar pujar al terrat perquè poguessin veure Barcelona des de dalt. Això també ens va ajudar a que la gent també conegués més aquest espai. Penseu que moltes entrades d'aquestes bàsiques, a dia d'avui, és gent de Barcelona que el que fan és que venen amb algú que els ha vingut a visitar de fora. Llavors, ells no paguen, però el seu acompanyant sí. Si ells abans han vingut i han pogut pujar al terrat, els hi podran explicar també. O sigui, són els millors prescriptors, al final. Per tant, és el que necessitem. Després, el tema del perfil del visitant fa molt poc que l'estem treballant. Val? Per tant, no hi ha gaires xifres i hi ha més aviat descripcions que són coses que hem anat veient. Durant tot l'any tenim visitants dels Estats Units, aquests hi són sempre, sobretot després de la pandèmia, des que els han deixat volar, han arribat en massa a Barcelona, no n'havíem vist mai tants abans de la pandèmia i ara n'hi ha moltíssims. Els mesos de maig i juny hi ha molt turista familiar, molta parella jove amb nens, i majoritàriament venen d'Itàlia i de França i després de Bèlgica i Alemanya. En temporada baixa tenim el turista que ve a fer congressos, turista de reunions a Barcelona, que moltes vegades ve a visitar-nos i després repeteix més endavant quan fa bo amb la família i també ve. És a dir, ha vingut a fer com un viatge de prospecció. Tenim els peregrins que us he dit abans, que són aquests que venen i celebren cada any, i aquests hi ha grups tots els mesos, sempre. I per nosaltres, la nostra temporada alta, la nostra més bona, és setembre, octubre, novembre. Juliol i agost hi ha molta gent, però és que a Barcelona hi ha molta gent el juliol i l'agost. Però el turista que ve el juliol i l'agost, que fa molta calor, és perquè vol anar a la platja, bàsicament. Per tant, a la catedral pot venir o no, però no és una prioritat per ell. En canvi, el turista que ens ve setembre, octubre, novembre, que acostumen a ser sèniors, sobretot europeus i de Sud-amèrica, és un turista molt més interessat pel turisme cultural i molt més interessat en visitar els espais. No venen a l'estiu perquè no els interessa venir a la platja o no els interessa viatjar amb calor o poden viatjar fora de temporada alta. A veure, aquesta gràfica, ja us he dit, que el perfil del visitant tot just l'estem començant a treballar. La banda de color vermell serien els visitants culturals, que són un 40-45% aproximadament, que són aquests que entrarien en una entrada individual, de grup, reduïda, és igual, el que vulgueu, però que entren en una entrada. Després, el 30%, que és aquest color més taronja, són els visitants gratuïts, que són aquests de l'entrada bàsica que us deia abans de Barcelona, escoles de Barcelona també, grups amb risc d'exclusió cultural o risc d'exclusió social, que també fem moltes entrades gratuïtes per grups d'aquest tipus perquè puguin entrar sense cap mena de despesa. I un 25% serien els fidels, bàsicament, a dia d'avui, això. Per tant, fixeu-vos que un 55% són els que entren per diferents coses que no és simplement la visita turística. Dins del perfil del visitant, amb aquests comptapersones que hem instal·lat que vam instal·lar el 2018, hem pogut controlar quina és l'estada mitjana de les persones dintre la catedral quan la visiten. El 2019 era de 5 minuts. Mitjana, Vol dir que hi havia algú que entrava i sortia i que hi havia algú que s'hi estava molta estona, però mitjana. A dia d'avui, fins a l'octubre, fins a 31 d'octubre, fixeu-vos que l'estada mitjana és d'uns 16 minuts i el mes d'abril va ser de 20 minuts. Per tant, vol dir que la gent ha trobat un producte o un monument molt més endreçat, molt més tranquil, molt més gratificant a l'hora de visitar-lo. I això és perquè hem anat introduint tota aquesta sèrie de canvis. Això també vol dir igualment que hi ha algú que entra i marxa molt ràpid i algú que entra i s'està molta estona visitant, però vol dir que hem anat augmentant aquests que, o disminuint, més ben dit, aquests que marxen molt ràpid. El mes d'octubre, una de les informadores ens va demanar si podia fer unes enquestes de valoració per al seu treball de final de grau de turisme. I li vam dir que sí, i li vam dir, i de pas, ens faries unes enquestes, t'hi podem afegir unes preguntes per nosaltres, per valorar certes coses, i ens va dir sí. I vam donar-li 3 preguntes. Llavors, ella, un dia a la tarda i un dia al dematí, 2 setmanes diferents, o sigui, 2 tardes i 2 matins, es va dedicar a fer enquestes a la gent que venia, que sortia. La primera pregunta és com valora la visita. 1 era malament i 5 era molt bé. Si us hi fixeu, la majoria de gent ens ho va valorar com a molt bé. Per tant, això ja ens va semblar una bona cosa. La segona pregunta va ser si creia que el recorregut era adequat. Ja us he dit abans que més o menys intentem que la gent segueixi un recorregut. 1, gens adequat, 5, molt adequat. Per sort, la gent doncs, el va trobar adequat. I l'altre era el procés de compra de les entrades. El procés de compra de les entrades pot ser online, o pot ser físicament a la catedral, o pot ser físicament a les oficines de turisme de Barcelona, o pot ser físicament a l'entrada, a la recepció del Museu Diocesà. També la majoria de gent ho havia trobat molt fàcil. Això a nosaltres ens serveix perquè, clar, les coses que ens arriben normalment són les que van molt malament. Per tant, les queixes de la gent sempre és que tot és molt malament. Llavors, poder fer unes quantes enquestes anònimes i que els resultats siguin bons, a nosaltres ens ajuda a saber cap a que estem fent bé la feina i cap a on hem de continuar. Ja, ui, ja m'afanyo, que vaig una mica justa, suposo. Vale. Reptes derivats de la gestió del patrimoni, doncs cada vegada hem de tenir més productes, però que sigui millor aquest producte. No val tenir molts productes i que no serveixin. Hem fet molta prova error, de productes. Hem provat molts que no han funcionat, que els hem canviat, alguns els hem eliminat, d'altres els hem modificat, d'altres no van funcionar al principi i ara estan funcionant, no saps ben bé per què, però hem fet molta prova error. Per tant, hem buscat productes nous o els hem canviat. El problema que tenim ara mateix a Barcelona és la saturació. Això fa que la satisfacció del client sigui, o del visitant sigui pitjor. L'estada mitjana aquesta que us deia de 5 minuts el 2019, gairebé 20 minuts ara, això demostra que la satisfacció també està augmentant. Només hi ha un lloc que hi hagi molta gent i que la gent marxi relativament contenta, que és la Sagrada Família. Però és que la Sagrada Família és la Champions, vull dir, juguen una altra lliga. Hem de buscar productes atractius per a tots els públics, evitar aquesta saturació dels espais i fer una gestió sostenible de l'espai. Us he posat aquí Biosphere perquè des del 2019 que estem treballant el tema del Biosphere, que ens anem reciclant, evidentment a nivell de contaminació i a nivell de residus no en fem gaires nosaltres, però una de les coses que sí que era important per nosaltres era el tema de la contaminació acústica. Per tant, el fet d'obligar els grups a venir amb radioguies, moltes vegades ja fa que aquests grups ja vagin pel carrer amb la seva radioguia. Per tant, si podem ajudar o contribuir a que l'entorn proper a la catedral sigui una mica menys acústicament contaminat, per entendre'ns, doncs ja ens donarem per satisfets. Són tres diapos molt ràpides, però quan vam tenir tot el tema de la catedral més o menys engegat i bastant, i que ja vèiem que començava a funcionar, des de l'arquebisbat, la Sílvia ha dit des del 2021, però aquest projecte el vam començar a gestar el 2019, el que passa que allò en marxa, és veritat que no va ser fins al febrer del 2021, vam crear aquest projecte que es diu Barquino Sacre, que el nom està molt inspirat en Catalònia Sacra també, perquè no pretén ser, o sigui, no pretén ser la competència de Catalònia Sacra, tot el contrari, pretén ser una eina més de gestió. És un projecte de gestió cultural del patrimoni eclesiàstic de l'Arquebisbat. És un projecte conjunt de dos secretariats, el de turisme i el de patrimoni, que treballen junts i que bàsicament el que vol és fer més accessible el patrimoni de l'Església a tothom, explicant-lo de manera global i raonada, fer emergir valors i finalitats pròpies del patrimoni de manera pedagògica, vetllar per la preservació, això és molt important. Aquests diners que entren de les entrades no són per anar-nos a sopar, són per vetllar per la preservació del patrimoni. I vam aplicar el sistema de gestió de la catedral a diferents espais per fer més sostenible el turisme lligat als espais religiosos. Si això ens serveix perquè algú, quan veu que a la catedral hi ha molta gent, no vulgui entrar primer a la catedral i se'n vagi primer a Santa Maria del Pi, que no hi haurà tanta gent, i després, en un moment que hi hagi menys gent, torni, doncs això ens ajuda a tots. Després us ensenyaré la web perquè veieu exactament qui forma part ara mateix de Barquino Sacre, però formen part aquelles esglésies o aquells edificis, aquells monuments que tenen voluntat de ser-hi en un moment determinat. Com us he dit al principi, si el rector no hi vol ser, no hi serà. Per molt que l'església tingui molt potencial i sigui molt, molt bonica, però si ell no hi vol ser, no hi seran. Per tant, això és molt important, que el rector hi vol ser. I diferents espais de patrimoni eclesiàstic amb la seva gestió diferenciada. És a dir, nosaltres hem aplicat el sistema catedral en diferents esglésies de Barquino Sacre, però cada església té la seva independència i l'ha de mantenir, evidentment, només faltaria. El que passa que nosaltres els hi aconsellem unes coses i amb certes coses ens fan molt cas i amb d'altres coses no ens en fan gens, però això no passa res. Cadascú a casa seva pot fer el que cregui millor. El nostre projecte de futur és el Barquino Sacre Card. Havia de sortir l'estiu passat, però no va sortir. Ha de ser un tiquet conjunt per entrar al patrimoni eclesiàstic. Què es pot arribar a fer conjuntament? Això és el que ens hem de preguntar i això és el que ara la majoria dels rectors que ja formen part de Barquino Sacre han començat a entendre i n'hi ha d'altres que volen entrar. ¿Vale? I permetrà visitar els espais patrimonials eclesiàstics de la ciutat que en formin part en un temps determinat. Hem d'acabar de decidir si són 24 hores, 48 hores. Això també anirà variant en funció de la quantitat d'esglésies que en formin part. Us poso la web, un moment. Aquí teniu la web de la catedral, que si algú li dona una ullada veurà que sí que hi ha una part de tiquets, però que és molt el tema, sobretot, de culte i pregària, el que predomina. I aquesta és la web del Secretariat de Turisme de l'Arquebisbat de Barcelona, que és la web que allotja Barquino Sacre. Aquí dalt hi ha tiquets directament, per si algú no li fa mandra baixar, però, bàsicament, quan entres aquí, hi ha tot això que us he explicat jo, i aquí tenim. D'entrada, el Museu Diocesà és una mica el centre neuràlgic també que ens serveix per treballar de Barquino Sacre. Us he dit que hi havia una persona que feia de CGR que estava de dilluns a divendres 7 hores fent reserves de la catedral. Us en recordeu o ja no d'això? Sí? Aquesta persona físicament està aquí, amb aquesta porta, que és l'entrada del Museu Diocesà, i ens serveix ara també per fer les reserves dels grups que volen entrar als altres espais que formen part de Barquino Sacre. Cada església no podria mantenir un sou d'una persona 7 hores al dia per fer reserves, però sí que entre tots poden assumir una part del cost que té la persona que fa les reserves a la catedral. I per tant, aquí tots hi surten guanyant. Aquí tenim les que ara mateix formen part, que són Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Sant Pau del Camp, Sant Felip Neri, el Tibidabo i uns que no són, el monestir de Ripoll, Bisbat de Vic, província de Girona. Què fa aquí? Algú se li acut? Podeu dir, si us equivoqueu no passa res, vull dir, jo us ho explicaré. Però si algú se li acut, què fa aquí? No? Simplement el monestir es va dir des de Barquino Sacre que, com que hi havia aquesta pàgina web per poder comprar entrades online, que si hi havia algun monument eclesiàstic de fora del Bisbat de Barcelona que volgués formar part del ticketing, bàsicament, no res més, doncs que no hi havia cap problema amb allotjar-lo aquí i el monestir de Ripoll hi va entrar. I després tenim aquesta, que és Sant Ponç de Corbera. Ara aquí n'hi ha 3 o 4 que estan a la cua, per entrar. D'aquí un parell de mesos n'hi hauran més, però ara només hi ha aquestes. Sant Ponç de Corbera, sabeu on és Corbera? Corbera de Llobregat és el Baix Llobregat. Aquesta imatge, ara podem ser sincers, no et porta al Baix Llobregat quan veus aquesta imatge. No? És un monestir del segle XII molt espectacular, romànic, que no sé si algú ha vist una sèrie que és com la continuació de la Catedral del Mar, hi ha unes escenes que es van gravar aquí. Va? Sant Ponç de Corbera forma part del bisbat de Sant Feliu. Els bisbats de Sant Feliu i Terrassa es van independitzar el 2004 de l'arquebisbat de Barcelona per temes logístics, bàsicament, però encara formen part del conjunt arquebisbat. Per tant, Sant Ponç també hi és i ara n'hi ha més del bisbat de Sant Feliu que aniran entrant. Sant Ponç de Corbera l'obrim només així, amb visita individual el tercer dissabte de cada mes. però el que sí que ens està fent, el que sí que estem tenint amb aquesta església és... A veure... moltes visites de grup, o amb guia propi, o amb un guia que els hi posem nosaltres, però tot i que a nivell individual està costant una mica, a nivell de grup cada setmana hi ha 2-3 grups que hi van. I penseu que és un lloc que és bastant difícil d'arribar, tot i que sigui molt a prop de Barcelona. Per tant, és una cosa que ens està com sorprenent molt, molt positivament, en aquest cas. Una cosa que us volia ensenyar de la web de la catedral és aquí els tiquets. Veieu que aquí encara hi ha ofrenes? Això és el que vam activar durant la pandèmia per si algú volia posar una espelma, perquè quan no, hi ha gent que, vull dir, no té necessitat de posar una espelma, sigui creient o no, hi ha creients que no tenen cap necessitat de posar una espelma, però hi ha gent que té necessitat de posar una espelma. Per tant, ho vam activar i com que continua funcionant i la gent continua demanant, ja no ho hem desactivat. I aquí, a grups, hi ha la visita a la catedral i després tenim aquest producte. Us he dit al principi que parlaríem d'un lloc de culte catòlic, eh? I aquesta visita es diu Memòria Jueva a la Catedral. És una visita que es va concebre des de l'arxiu de la catedral perquè van trobar una sèrie de pergamins antics del segle XII, sobretot, XII-XIII, d'abans que expulsessin els jueus del call de Barcelona, fins al 14, més o menys, que com que el call jueu és molt a prop de la catedral, és just al costat, feien servir la catedral com a notaria. I per tant s'han trobat molts documents escrits en hebreu i molta relació amb el call des de la catedral, i això ens va portar a crear un altre producte que només fem per grups, perquè es va per espais una mica delicats, que no són molt grans, són espais petits, són espais que no són visitables habitualment, i llavors és una visita que només es pot fer acompanyada. I aquí, bueno, bàsicament, les diferents entrades. Aquesta de les visites vespertines, aquesta la vam provar l'estiu del 2019 i va tenir una mica d'èxit la setmana següent de que havia sortit portada de La Vanguardia i El Periódico, però no va tenir l'èxit que esperàvem. I ara l'estem oferint els dilluns, els dimecres i els divendres, tot l'any, al vespre, quan es pon el sol, perquè la gent pugui veure la posta de sol i la ciutat il·luminada, també. A part de que té un preu diferent perquè és a l'hora que la catedral ja està tancada. Per tant, entres i potser si aquell dia sou 3 persones, hi ha 3 persones, sou 3 persones visitant sols la catedral. Per tant, és un producte una mica més exclusiu, una mica més VIP. I no sabem per què l'estiu del 19 no va acabar de funcionar i, en canvi, ara que som mes de novembre i tenim entrades venudes fins al 27 de desembre. Per tant, està funcionant. Bàsicament, jo ja he acabat. Us deixo el meu mail aquí perquè si algú necessita alguna cosa també pot escriure. Una cosa que no us he dit i que amb la Sílvia hem dit que us diríem és que si algú vol fer algun tipus de pràctiques relacionada amb la catedral o amb Arquino Sacre, també nosaltres sempre tenim gent de pràctiques, vull dir que també en podem, i no només pràctiques físiques, sinó que també a vegades hem fet pràctiques més a distància. Vull dir que si algú hi ha algun tema que li interessi molt, sempre estem oberts a escoltar. Si teniu alguna pregunta... A veure, feta la llei, feta la trampa, sí? Normalment ho veus molt clar, però sí, segur que se'ns encola algun, perquè el que no podem fer, si algú ens diu que va a missa, a resar o això, dir-li que no pot entrar. També és veritat que, per exemple, per accedir a la sala capitular o per accedir a l'ascensor, si no tens l'entrada que et validen, no pots pujar. Per tant, simplement el que veurà és la nau. T'he de dir que això és un número molt petit, de gent que ho fa. Aquest estiu hi havia una senyora que ho va fer tan descaradament davant de tots que va ser com, a veure, senyora, sisplau, no? No, jo, una senyora estrangera, no us diré la nacionalitat, però jo vaig a resar, vaig a missa, i en aquell moment la missa era en català. Si hagués sigut l'hora de la missa en castellà, haguessis pensat, bueno, potser entén el castellà, no? I quan va aconseguir passar, surt un moment i crida les filles que eren a baix a la plaça que pugin. Les filles, que eren adolescents, li van dir que no, perquè ja veien que la mare estava fent això i va marxar. Vull dir que sempre se'ns n'escapa algun, això està clar, però en principi hem de confiar que no ens ho diuen. I a més, per exemple, hi ha gent que ve cada dia a missa, per tant, hi ha una gent que ja saps qui són. Bàsicament és això. No, és, la catedral és privada, és una institució pròpia. Sí, és església, és... A veure, la que... Sí. Vale. L'arcabisbat, per entendre'ns, té un... funciona com una entitat privada, no?, que és església, i que gestiona una sèrie de monuments i de parròquies, bàsicament. La catedral és una altra entitat privada que no pertany a l'arcabisbat en titularitat de propietat, però són ens privats que es gestionen ells mateixos. Llavors, no són, per exemple, a França, qualsevol església és de l'Estat. Vale? Aquí no. Aquí formen part d'un bisbat o, a vegades, o d'un ordre religiós o la catedral, que té entitat fiscal pròpia, per entendre'ns. Sí? Vale. Algú més? Té alguna altra pregunta? Doncs moltes gràcies. Merci.